And the Oscar goes to...
Nit de cinema, nit d'emocions.
Comença la gala dels Premis Òscar a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
És mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella. Nos han dicho que quizá podríamos encontrarla aquí, en esta fiesta.
My name is Bob Ferguson. I don't know if you've ever heard of me. All right, I was part of French 75 for years.
Let me in, man. Some weird shit going on out here.
You keep dancing with the devil.
Let me ask you something. Do you make money at this little table tennis thing?
Amb Toni de la Torre, l'equip de la Finestra Indiscreta i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Bona nit a tothom. Comença la nit dels Oscars a Catalunya Ràdio. De moment, des del canal exclusiu digital, per on podreu seguir tot el que passi avui a la gran nit del cinema. Una nit on hi ha un duel interessantíssim en la categoria de millor pel·lícula. Per una banda tenim Els Pecadors, que és la pel·lícula amb més nominacions, no d'aquest any, sinó de la història dels Oscars, un total de 16 nominacions, ha aconseguit aquesta pel·lícula de Ryan Coogler protagonitzada per Michael B. Jordan. Amb aquesta dada a la mà, evidentment, parteix com a protagonista i favorita de la nit. Però també tenim Una batalla tras otra, la pel·lícula de Paul Thomas Anderson, protagonitzada per Leonardo DiCaprio, té menys nominacions, un total de 13, però és la pel·lícula que ve amb una empenta més forta de la campanya dels Oscars després de guanyar premis com a millor pel·lícula als Globus d'Or, als BAFTA o als Critics' Choice Awards, premis que serveixen per intentar preveure cap a on es decantarà la balança aquesta nit. Tot això en unes quantes categories molt disputades, com la de millor actor, on Timothée Chalamet no té la victòria tan assegurada com semblava quan es va estrenar a la pel·lícula Marty Supreme. I seguirem atentament tot el que passi amb Sirat, pel·lícula protagonitzada per el català Sergi López, que té 2 nominacions, l'Òscar a la millor pel·lícula internacional i l'Òscar al millor so. L'equip de La Finestra Indiscreta analitzarem tot el que passi. Ja els tinc tots aquí, el Manu Yáñez, la Marta Ferrer, el Tarik Porter, el Joan Ric Barceló. Com esteu?
Molt bé.
I també ens acompanya aquesta nit l'Andrea Gómez, presentadora del programa Nervi del 3Cat, cinèfila empadreïda i malalta dels Oscars.
Sí, una miqueta.
Una mica molt. Anirem connectant també amb Los Angeles, amb l'Oriol Serra, que ens podrà explicar tot el que no veiem des d'aquí. De seguida parlarem amb ell. I, per descomptat, tenim el suport imprescindible de l'equip d'informatius d'aquesta casa perquè no se'ns escapi cap dada d'aquesta nit dels Oscars. Estarem en directe pels canals digitals i a partir de la 1 de la matinada, Catalunya Ràdio i 3Cat Info en emissió conjunta per seguir tot el que passi en una nit que promet ser molt emocionant. Aneu preparant el cafè, que això ja comença. I començarem fent la... No farem la porra, però farem com la... Evidentment, hem fet porra, perquè això és la nit dels Oscars. No us diré ara que canteu tota la porra sencera, però sí que vull un ràpid de millor pel·lícula. Perquè, clar, tenim aquí... Hem parlat que tenim Els Pecadors per una banda, One Battle After Another per l'altra. Sempre hi ha la possibilitat d'una tercera opció. Sempre hi ha qui fa el temerari quan fa porres, podria ser. Quina és la que heu triat cadascun de vosaltres?
Jo he triat Els Pecadors, però vull que sigui Bogònia, que no guanyarà ni de conya.
Contradicció a la primera, eh?
Sí, però he triat Els Pecadors perquè vull guanyar la porra.
Però el teu cor diu Bogònia.
Diu Bogònia.
I el teu cap, Els Pecadors.
Bé, jo he estat a punt de triar El Caos i de triar Els Pecadors, però com que sóc molt competitiva i al final el que vull és guanyar-vos a tots, he triat la que crec que segurament guanyarà, que és Una batalla tras otra.
Doncs recordem que tu, Marta, l'any passat va ser la guanyadora de la porra.
Això m'ho heu recordat. Jo no me'n recordava.
És tan competitiva,
tan competitiva que no me'n recordava.
Bueno, guanyes sovint, per tant, oblides victòries. No
sí, això sí, és així.
Manu.
La meva aposta és One Battle After Another. Es barreja l'aposta amb el desig, no? El desig de que s'acabi aquesta sequera. Paul Thomas Anderson, 11 vegades nominat als Oscars, cap victòria. El meu desig és que aquesta nit acaba definitivament amb aquesta sequera.
Tarik.
Jo, que sóc un pèssim realitzador de porres i de prediccions, dic One Battle After Another, tement que potser m'equivoqui, però intentant anar sobre segur.
Si no l'encertes mai, Ara hem de fer l'oposat. Fer l'oposat del Tarik.
Exacte. El
I aleshores estaria però... guanyant el Joan Enric. Ara
m'ha fet por que hagis posat la de One Battle After Another. Vol dir que potser no, jo soc PTA també. Haig de dir que jo, en realitat, d'acord, seria Train Dreams, però per un tema també d'anar a la contra, perquè crec que no ha agradat a ningú, però a mi em va agradar moltíssim.
Sí que ens ha agradat.
Sí, us ha agradat, eh?
Gran pel·li, molt poètica.
Així.
Regular. Jo em quedo en One Battle After Another, també. Espero que no sigui això un signe de malestrogança. La gala ja ha començat. Tenim el Conan O'Brien, que ha aparegut a l'escenari fent el monòleg introductori. Aviat suposo que ja comença a estar saludant a la concurrència i fent les bromes. Ara us explicarem una mica tot el que està dient. I començaran a acabar els premis. Diuen que el primer premi serà per la millor actriu secundària. Com veieu aquesta categoria? Perquè és de les més... de les més dividides. De fet, és la categoria on jo sé que la porra per mi té sempre...
A mi m'ha agradat molt la teva opció d'actor. És que estic obsessionada amb la tria que has fet d'actriu secundària.
Jo tinc una teoria, que crec que ja la coneixeu, que és que tu pots fer la porra amb el cap, pensant en anem a guanyar. No? Anem a fer el que tu creus que serà.
Anem a tenir en compte tots els factors.
Exacte.
No?
Això ho pots
objectius.
Fer. Això ho pots fer. Però si guanyes això, que està molt bé, però no és la mateixa, el mateix nivell d'eufòria si no fas això, i en una categoria et despenges si fas alguna cosa completament imprevisible. Que és probable que si fas això no guanyis la porra.
Clar.
Sí, és molt probable. Que si... És cert que si fas això i guanyes la porra és increïble.
Clar.
Doncs aquesta és la meva opció, perquè jo he triat com a millor secundària la Inga Ipsdotter Lilleas, secundària. Oh. Sí. Podeu riure ja.
L'aposta de risc.
A la finestra és el síndrome valors... Andor. No, eh?
Sí?
La Marta defensava l'Andor als demis i va guanyar, que ningú s'ho esperava.
Però tenia una part de racional.
No, tenia la seva... tota la part racional. El que passa és que vosaltres sou uns negacionistes d'Andor. No entrarem un altre cop al debat d'Andor.
La meva opció de Inga Ipsdotter Lilleas no té absolutament res de racional, perquè que és la que ha fet la campanya que ha passat més desapercebuda.
Seria maco, eh?
I seria maco. No?
Seria maco. Sí.
Seria maco.
No només per tu, perquè
sobretot
guanyis
perquè
la porra, però crec que seria preciós.
Seria bonic. Va vestida per guanyar. Això sí que ho té. Hem pogut anar veient ja alguns actors i actrius.
Però el fet que Conan O'Brien no creus que hagi fet tot el gag fent de l'Amy Madigan... inicial.
Sintomàtic.
Ja. Bé, Amy Madigan és la favorita, no?
És que tot el gag inicial ha sigut això. Sí. Aleshores...
També és una picada d'ull al gran públic, no? És de les pel·lícules més comercials de les que hi ha nominades, tot que hi ha unes altres, unes quantes que han estat èxits, no? La mateixa Els Pecadors va ser un èxit de taquilla.
Sí, va funcionar.
És una qüestió
bé
interessant d'aquests Oscars, també. Hi ha pel·lícules autorals, però pel·lícules d'indústria.
Bueno, Fórmula 1, sense anar més lluny.
Fórmula 1, pel·lícula
que...
o Frankenstein, gran pel·li de Netflix. Sí, sí.
Sí, de fet, també és veritat que el personatge de Weapons dona per fer moltes bromes.
Exacte, és el que anava a dir. És també... molt icònic. És el que, encara que no sàpigues quines són les nominades, veus aquell personatge i l'identifiques ràpidament amb el personatge de Weapons.
De fet, jo crec que molts estem esperant a que guanyi Amy Madigan perquè surti a l'escenari corrent
com a Weapons.
Corrent com l'Aral, pujant a l'escenari perquè però és la mateixa manera de córrer.
Sí,
és una manera de córrer infantil imaginària. Jo no he vist mai nens córrer així.
Jo tampoc.
Però bé, el cinema i les sèries que tenen això. La favorita, doncs, seria Amy Madigan.
Sobre el paper, sí.
Sí. És que és una categoria que ha passat per totes les possibles nominades. És a dir, va haver una època que semblava que Teyana Taylor era la gran favorita i que ningú li anava a treure el premi. Després, amb els BAFTA, que va guanyar Bunmi Mosaku, que va ser més o menys una sorpresa, molta gent es va posar al carro de Bunmi Mosaku, i de cop Amy Madigan, que va guanyar el SAG, ara es diu el Actor Award, jo li continuaré dient SAG perquè continuo dient Twitter, i llavors ja hi va haver com tota aquesta campanya de no, és que en realitat guanyarà Amy Madigan.
Això aleshores... ho tenen, els premis del sindicat d'actors. En el cas de Michael B. Jordan ha passat més o menys el mateix.
Sí.
Que hi havia de candidat claríssim Timothy Chalamet, de cop i volta Michael B. Jordan guanya el premi del sindicat dels actors i de cop i volta és, ups, a veure si resulta que...
Clar, que els actors...
Que Timothy no ho té tan assegurat.
És que hi ha molts actors i actrius que voten en aquests premis, als Oscars. Aleshores, s'intueix que els premis del sindicat d'actors i actrius pot ser molt indicatiu.
Clar, proporcionalment, tot i que al final, en les categories prèvies, és veritat que cadascú vota el seu gremi, diguéssim, però a la votació final vota tothom, aquí,
Clar.
Vull dir que està obert. Recordem que com a millor secundària també tenim el Fanning, per valor sentimental, que diria que també té poques... Tu,
jo
Joan
posat,
Enric...
Jo l'he posat.
Tu has posat el Fanning. Sí,
em barra molt valor sentimental.
Has jugat fort aquí també com jo, eh?
A veure si surt.
Has tirat els daus que fessin corba.
Explicava abans a la catifa vermella, que és la segona vegada que ve els Oscars i que li feia molta il·lusió. La veritat és que sembla molt propera ella sempre i com molt agraïda i generosa, que això a vegades també costa una miqueta trobar-ho a Hollywood.
De fet, és una mica com el mateix personatge que fa a valor sentimental, no?
Sí, sí, sí.
Sí, jo la vaig poder entrevistar al passat Festival de Canes i és com està... Vull dir, ella ja té una experiència increïble, no? Va començar com a nena actriu, però l'entrevista li sembla que sigui una debutant, no?
Ja, aquesta cosa tendra, no?
Aquesta aura d'innocència sí. La té també en el tracte personal.
Sí.
Sí, l'aprofita molt bé com a actriu, a més, molts sí. papers que fa tenen a veure amb aquesta aura com... Com, sí, com de nena petita, no? Com de nena que podria sortir a Weapons amb els braços alçats.
Però, i és la gràcia del seu paper a valor sentimental, que la veus canviar al llarg de la pel·lícula, no? I vas descobrint el rerefons com melancòlic que té el personatge i va madurant al llarg del film. És molt interessant. És una categoria, aquesta, de millor actriu secundària, que em sembla il·lustrativa del que ens passarà en moltes categories. I és que la majoria d'actors i actrius estan increïbles a les seves pel·lícules. I la majoria de pel·lícules són notables. No ens poden agradar sí. més o menys, però em sembla un any amb una collita... magnífica.
Excepcionalment bona, sí, 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 totalment.
Bé, la categoria de millor secundària, de fet, tenim moltes primeres nominacions. Tiana Taylor és la primera vegada que és nominada als Oscars. Wolmi Musaco també és la primera vegada.
La dada més
evidentment, Inga Ipsoterlilea és la primera vegada
la
nominada
favorita.
Als Oscars. Però Elle Fanning ja havia estat nominada com a millor actriu secundària per La filla perduda, pel·lícula de Maggie Gyllenhaal, amb la que ha tornat a treballar ara amb The Bride.
És veritat. Que bonica pel·lícula amb Dakota...
Johnson,
sí. És preciosa aquella pel·lícula. Perdó, però m'està semblant una mica... Jo és que m'hi fixo molt en aquestes coses estètiques, però l'escenografia del... és com molt carregada i molt old Hollywood, podria ser com una espècie
una
de
Gran Gatsby, eh?
Guinyo a l'estudio...
Sí que és una mica...
Sembla un gag d'estudio, sí. Una micona.
És el que té d'estudio, també, eh? Que, clar, un cop has fet això, qualsevol cosa que s'hi apropi pot semblar una broma. Sí que té un punt d'un classicisme interessant.
Sembla que s'hagin d'obrir les portes també tota l'estona que hagin d'aparèixer coses per darrere.
Sí, molts espectacles a Dojo. Doncs és la 98a edició dels Oscars. Wow. Vull dir que no és la número 100. Que la número 100 sí que esperem que hi hagi...
Home, faran festa grossa, no?
Que hi hagi referències al passat dels Oscars.
El que és molt interessant sobre la categoria d'actriu secundària, i això repassaves cas per cas, és el cas de la Amy Madigan, que és la seva segona nominació a l'Oscar, però l'anterior és de fa 40 anys.
Per una pel·lícula que és haver-te d'esperar 40 anys a tornar a ser... I vas una vegada, dius, no surt.
La pel·lícula...
I la pel·lícula per la qual va ser nominada fa 40 anys és Twice in a Lifetime, o sigui, dues vegades a la vida. I, per tant, és com i el propi títol, descriu aquestes dues nominacions.
Sí, li van dir, són dues vegades a la vida, aquesta ha estat la primera, hi haurà una següent.
Exacte.
El problema és que han passat 40 anys, fins que no ha arribat la següent.
I, de fet, les altres nominades no havien nascut cap d'elles quan va ser nominada per primera vegada.
Aquesta és l'altra, és la candidata clarament veterana, o al revés, les altres són molt joves.
I aquesta pel·lícula per la que va estar nominada, Twice in a Lifetime, que aquí es va dir La vida pot continuar, el protagonista era Gene Hackman, que probablement el veurem avui en els In Memoriam.
Segur, seguríssim. Mm. La pel·lícula de l'any 1985, sí, fa 40 anys. Conan O'Brien està fent... Ja estava pensant, triguen a enfocar a Leonardo DiCaprio, perquè ho saben. Saben
sí,
que si l'enfoquen...
Han fet aquesta cosa que la gràcia de Leonardo DiCaprio sent un meme és que ell no vol ser un mem.
Exacte.
Llavors, en el moment en què tu fas un gag sobre que és un mem, ja no té gràcia el mem.
I a part que ell mateix no els entén, els seus propis mems, perquè jo crec que ell no hi arriba
ell
tampoc aquell llenguatge.
I ja està, clar. I llavors, quan ho forces, no queda bé.
És que ell no és conscient de... No de ser un mem, sinó que realment té aquests gestos tan particulars, tan singulars. Però bé, jo vull una càmera a prop de DiCaprio tota la nit, perquè ens donarà joc, segur. Així, aneu tots a Amy Madigan, menys el Joan Enric, que fa l'aposta boja d'El Fanning.
Sí.
No hi ha ningú més per El Fanning. No, estem a la una, el... a les dues.
A més, és l'única nominació per a Weapons. Seria una manera interessant, sí, també, de deixar un testimoni. Això és, no, veritat.
I em mereixeria més, clarament.
Sí, tant. Hauria d'estar nominada millor pel·lícula. Clarament.
On la voldries?
Sí, sí, millor pel·lícula.
Clar, millor direcció, ostres, millor guió.
Sí.
Jo faria un all-in molt gran per Weapons, eh? Per mi seria de les top 5 de l'any.
El Tarik sempre està a favor del cinema de gènere, eh?
Sempre.
No, però a més és una gran pel·lícula, eh? Sí, jo hi estic d'acord, sí, que és una pel·li que surts...
Però és que també funciona com a comèdia.
Et dona la volta, sí, moltes vegades.
Moment, sisplau.
Ah, és veritat,
moment,
és veritat, moment. Jo no ho recordava.
A mi no em va agradar.
Joan Enric Barceló, fem una part.
No, a mi, o sigui, trobo que...
Tanqueu-li el micro.
No, perdó, no, deixa'm defensar-me un moment. Barbarian... trobo molt més bona que Weapons.
També és molt bona.
Molt més bona.
És molt bona, Barbarian. Hòstia,
no,
també.
A mi que m'agrada molt Barbarian, em sembla que Weapons a tots nivells funciona molt millor, com a pel·lícula de terror, però també com a comèdia. Inclús amb aquests personatges icònics, el que dèiem de la Amy Madigan.
Sí, però no és molt irregular, però la primera part és molt bona, de la mestra i tot, però després la següent part a mi em va com... És com molt, no sé, molt poc homogènic, era tot com molt caòtic, no sé, no em va agradar gens, no em va agradar gens.
És interessant que no estigueu d'acord,
bueno,
perquè tu, Tarik, ets un aficionat a fons del gènere de terror, i el Joan Enric s'hi acaba de posar, literalment.
M'hi acaba de posar.
Sí, m'hi he posat.
Doncs hem de parlar.
Té recomanadista de pel·lícules que no t'agradaran, perquè clarament...
Sí, exacte. Comencem malament, però hem de parlar.
Però funciona molt bé amb el boca orella, aquesta pel·lícula. Més ara l'estiu, que la gent, sí, com que s'aconsellava anar-hi, això és maco quan passa amb aquest tipus de pel·lícules.
Sí, a més era un besi, però no et dic res, no?
Exacte.
Que com menys informació tinguis, més la gaudiràs. Però sí, va ser el fenomen de l'estiu.
Conan O'Brien està demanant al públic, sobretot, optimisme. Està intentant cridar, està fent un clam per l'optimisme en aquest temps foscos que vivim. Jo crec que una de les qüestions que estan a l'aire sobre aquesta cerimònia és si hi haurà discursos polítics, discursos crítics amb el poder i amb la situació geopolítica mundial. Veurem què passa, si hi ha una aposta per l'optimisme, com diu el Conan O'Brien, o si els premiats s'atreviran a confrontar la realitat,
ah,
no, del món.
Crec que has trobat la paraula clau, que és atrevir-se. És a dir, jo crec que és... A mi em sembla que és bastant evident que moltes de les pel·lícules nominades tenen un discurs polític molt marcat. Ara, una cosa és que les pel·lícules siguin així i després pujar a l'escenari i dir segons què, no? Això ja és una mica... Sembla que està sent una mica més complicat que fa uns anys.
Jugar-te-la, no?
Sí.
Però és veritat que en general les pel·lícules nominades aquest any són molt polítiques. Jo crec que parlen bastant per si soles. Aleshores, evidentment, després ja veurem si s'atreveixen o no, però les pel·lícules en general... A mi m'interessa molt saber quines guanyen, perquè si realment aquesta politització, que trobo que a més és molt intel·ligent en la majoria de les pel·lícules, diguéssim, es sobreposa o es sobta per coses molt més, diguéssim, amb una mirada menys directament política.
Home, així d'entrada tenim una pel·lícula com One Battle After Another, que el seu discurs és delicat i incòmode, i tenim al davant, ja ho hem dit, Els Pecadors, que també té un discurs polític, però és un discurs polític bastant més còmode. És a dir, un està parlant del món Trump i l'altre està parlant sobre racisme. Crec que hi ha un discurs més acceptable, entre moltes cometes, això que estic dient, però que incomoda o que és més arriscat que l'altre.
Sí, a més, la crítica de One Battle After Another és molt específica, no? Aquestes escenes on de sobte veus com tenen els nens d'immigrants a la frontera, no? Engarjolats. Ah. És molt impactant.
Sí, hi ha moments que la migració va molt, va realment molt directa. Per cert, al final s'han obert les portes de l'escenari.
Jo crec que jugarem amb portes d'entrada i sortida.
I realment hi ha hagut números de ball, però ara sembla que és el moment d'entregar el primer premi. Anem a veure si... Realment estem parlant del premi a la millor actriu secundària.
Sí que ho
és. Sí, efectivament. Sí, sí. Per tant, és com dèiem, ara el premi està entre Elle Fanning, Ingame's Daughter, Lileas, Amy Madigan, que recordem és la favorita per Weapons, Wunmi Mosaku i Teyana Taylor. Entre aquestes cinc actrius... Recordem, moltes d'elles és primera nominació, excepte el cas de Elle Fanning i Amy Madigan. Veurem, a veure, perquè està a punt ja de
anunciar-se la guanyadora. Estem veient el típic vídeo on repassen els moments.
Sí, això fa molta gràcia.
Començaré perdent, ja? Començaré, sí. Començaré la nit.
Bé, ja, ara ens supegant, sí, tu i jo. Ara és el nostre moment. O és la nit de la glòria, sí, o de la derrota.
Però és un moment per relaxar-se, ja, va, fora.
Ho decidirem ara, veus? Jo crec que la meva amiga, la Inga, té moltes possibilitats, sincerament. Com guanyi,
no, llavors podem marxar i et quedes tu sola aquí amb el programa, perquè ja no tindrà sentit que vinguem.
Us quedareu cau. No, però té molta pinta que serà Amy Madigan, tot i que jo no diria que no és una aposta tan clara com sembla amb la predicció que acabem de fer ara, fins
també
i tot.
També hi ha l'opció que, si
un Mimosaku podria ser
si
també.
Si guanya Mimosaku, això, és que anava a dir, si ara de cop guanya un Mimosaku, jo crec que estem davant, ja es podria dir, de la nit dels pecadors.
Sí, clar, clar. Sí.
Perquè
sí,
hi haurien moltíssimes sorpreses no esperades que caurien en favor, exacte, dels pecadors.
Cap a aquest costat,
i sí, podrien decantar molt la balança, sí, ja, sí, perquè fos la gran nit de la pel·lícula.
Incloent càsting, probablement. Però és, som a punt de saber-ho, i la guanyadora és Amy Madigan. Amy Madigan.
La favorita.
Doncs 40 anys després de ser nominada per primera vegada, va ser nominada com a millor secundària per Twice in a Lifetime, la pel·lícula de Bud Yorking de 1985, Amy Madigan puja a l'escenari sense fer el moviment de braços dels nens de Weapons, que hauria estat bonic, però també no hauria preservat gaire la dignitat, no, si ho hagués fet, hem de dir. Puja a l'escenari per recollir aquest, el primer guardó de la nit, el premi a la millor actriu secundària, que cau, doncs, en mans d'una pel·lícula que no és cap de les favorites de la resta de categories. Estem parlant de Weapons, la pel·lícula de Zack Cregger, ha guanyat aquest premi pel personatge de Gladys, una dona estranya, molt estranya, relacionada amb el misteri de la desaparició de 17 nens que marxen de forma sobtada. L'única cosa que ens pot servir de pista és que ella ja va guanyar el premi del Sindicat d'Actors. Mm. Vull dir que allò que fem d'utilitzar el premi del Sindicat d'Actors com a predictor dels Oscars, de moment, un d'un.
Sí. El que passa és que jo crec que amb els acadèmics són bastant mandrosos, i crec que sovint deixen això de votar com pels últims dies, i com que el premi més recent és el del Sindicat d'Actors, perquè més o menys sempre és l'últim que es dona abans dels Oscars, crec que es guien bastant per el que més els sona, no? I el que més els sona és, doncs, l'últim premi que ha guanyat. Doncs en el cas d'Amy Madigan, si era l'última, no?, l'última actriu que havia guanyat, doncs van dir, doncs l'Amy Madigan, que a mi em va semblar bé, que va fer un discurs que estava més o menys bé, que vaig veure Weapons i em va agradar, i per tant la votem ben bella.
És un gran paper, és un gran paper.
A més, hem de tenir en compte això que deies ara a Marta, que els acadèmics de vegades són mandrosos i és l'últim que els ha sonat. També em pregunto si en aquests temps actuals, on tenim tanta informació tota l'estona a través de les xarxes socials, si no acaba tenint més pes, potser, que els premis. És a dir, un Jacob Elordi, que és omnipresent ara absolutament tot arreu, allò, el votant que es refia del que em sona, segurament li sona més Jacob Elordi, més amb l'any que ha tingut, que altres candidats com Delroy Lindo no li deu sonar absolutament de res.
És que això és el que dèiem una mica aquest matí al suplement, no? Que gran part de la campanya dels Oscars al final va per el que ens sona, i és el màrqueting, no? Els diners que té una pel·lícula per fer el màrqueting, per fer el push, que li diuen ells, per un actor, per una actriu, per una categoria concreta. En el cas de Weapons, realment no han fet una gran campanya
no
de màrqueting. Va ser el boca orella, i va ser, doncs, que la gent realment s'havia quedat super enamorada del personatge de la Aunt Gladys, no? Però és veritat que crec que al llarg de la nit veurem moltíssimes categories en què serà simplement el candidat que més ens sona, perquè és el candidat que, pel qual s'ha fet, doncs, molta més publicitat, molt més màrqueting, que ha fet més entrevistes, que ha anat a fer més presentacions de coses i que en general s'ha deixat veure més.
Sí, sí, que els Oscars de les campanyes.
No, i que, clar, la Amy Madigan crec que sortia en la pel·lícula, em sembla que són uns 13 minuts o alguna cosa així, he llegit. Però, clar, suposo que tampoc van fer una gran campanya, perquè, evidentment, en els premis, en els festivals, precisament el cinema de gènere sol prodigar-se poc. És un cinema que, per naturalesa, és més aviat popular, però més de públic que després de premis. Aleshores, jo crec que va ser una mica com una campanya una mica que va anar sorgint sola, gairebé, perquè és un personatge realment molt icònic i molt especial.
En el seu discurs, la Amy Madigan ha fet un discurs bastant tradicional, agraint al director de la pel·lícula, l'estudi Warner Bros., que pot ser el gran guanyador de la nit. És l'estudi productor també d'Els Pecadors i de One Battle After Another. Ha fet alguna brometa dient que havia estat pensant sobre aquest discurs el dia anterior mentre s'afaitava les cames al lavabo del seu hotel. I al final, clar, ha fet els típics agraïments a la seva família i ha acabat amb aquest moment on ha dit: vull agrair al meu estimat Ed. Seria un agraïment molt habitual si aquest Ed no fos Ed Harris, no? Un dels grans actors i grans secundaris del Hollywood de les darreres dècades.
Mira, podem escoltar justament aquest discurs d'Amy Madigan.
This is great! Everybody's asking me in the press and all this. Well, it's been 40 years, and, you know, what's different about this time? It's different, it's got this little gold guy. So, I mean, I was in the shower last night trying to think of something to say as I was shaving my legs, and I got pants on. I don't have to worry about that. I'm sorry.
Ja l'hem sentit, l'hem escoltat fent la broma de la depilació de les cames, i ella mateixa ha parlat d'aquests 40 anys de distància entre una nominació i la següent. Novament, el relat és molt important. Potser el fet, bueno, a part del fet que és un personatge que tindrà un spin-off, no?
Vull dir que... això no ho sabia.
Sí, ostres. El personatge es rumoreja, no sé si està ja tancat, però havia dit que... És que havia tingut molt d'èxit, aquest personatge. Mira, després però, ho buscarem, a veure si podem concretar la informació.
Perfecte donar-li feina a una actriu amb 75 anys, que tota la feina que vulgui i necessiti és genial.
Però en termes de relat, podria haver estat interessant un premi per la Tayana Taylor o Mosaku, perquè hauria significat el tercer premi consecutiu per una dona negra en la categoria de secundària. Hi ha molts possibles discursos, no? Sí, que es van construint al llarg de la cerimònia.
Alguns més incòmodes que d'altres, no? Però aquesta distància de 40 anys és maca, però...
Si fa un spin-off, ja és una pel·li que no veurem, però seria molt bé Heath Ledger fent de Joker amb ella al costat, com de parella, Bonnie and Clyde, anant per Amèrica, provocant el dolor allà on t'avan. Saps què vull dir? Seria espectacular.
Ara mateix, per cert, a la catifa vermella, Javier Bardem, amb una porta a la solapa de l'americana.
Ha dit que era la mateixa americana de l'any 2003.
Ah, sí. Doncs porta un cap de guerra, no a la guerra.
Diu que aprofita el mateix trajo de quan la guerra d'Iraq amb la mateixa solapa de no a la guerra.
Bé, la intenció és molt evident.
Dels pocs actors que sempre es mulla molt obertament. Exacte. I que opina sense patir per si això li significa quedar-se sense feina.
Curiosament, parlant de discursos polítics, és veritat que l'Amy Madigan no ha fet cap referència. La pel·lícula en la que participa tampoc té cap contingut obertament polític, però ella té una aparició històrica en uns Oscars on, quan li van donar el premi honorífic a Elia Kazan, ella i l'Ed Harris van decidir no aplaudir pel fet de que Elia Kazan havia denunciat a companys durant la cacera de bruixes de Hollywood. Per tant, és una actriu molt conscienciada políticament, però en aquest cas no hi ha hagut cap menció política en el seu discurs.
No. Anem a connectar amb l'Oriol Serra, que el tenim a Los Angeles, a veure què ens explica del que està veient des d'allà. Oriol, com estàs?
Hola, bona nit. Em sentiu bé?
Sí, et sentim perfectament.
Doncs mira, som ara mateix a la sala de premsa dels Oscars, que està atapeïda realment de periodistes d'arreu. I bé, ja ho sabeu, aquí molta expectació, moltes mesures de seguretat abans d'entrar també. Aquest any el Dolby Theater està especialment vigilat per les circumstàncies, evidentment, doncs, d'aquest context de guerra amb l'Iran. I fins i tot hi havia hagut alguna alarma en el sentit de que hi havia una amenaça, segons l'FBI, d'un potencial atac amb drons a la costa oest dels Estats Units, que es va acabar desinflant, però sí que hi ha mesures de seguretat, doncs, molt més fortes que en edicions anteriors. I bé, això ja ha arrencat. Hi ha moments en què realment aquí es disparen els decibels i em costa sentir-vos, però bé.
Clar, és normal perquè, clar, suposo que el moment del premi d'Amy Madigan t'has quedat sort.
Sí, sí, sí. Ja, aquí penseu que a la sala de premsa, de fet, estem seguint la realització de la cadena ABC, que és la cadena que està fent la cobertura oficial de la cerimònia dels Oscars, i aleshores, doncs, la realitat és aquesta. La premsa està veient exactament el mateix que veuen els espectadors des de casa. És a dir, veiem la realització televisiva de l'ABC, i sí que s'espera, doncs, que a mesura que es vagin donant a conèixer els guardonats d'aquesta nit, passin per aquesta sala de premsa que està a pocs metres del propi Dolby Theater, i per aquí, doncs, els protagonistes passaran a dir alguna cosa, però és tot mil·limetradíssim. Penseu que l'ús d'un telèfon mòbil per fer fotografies està estrictament prohibit. No pots fer cap mena de fotografia perquè et jugues que no tinguis l'acreditació per la pròxima edició, per tant, tot molt estricte. I bé, de moment, ja ho sabeu, només hem conegut un premi, no tenim encara aquell grau de politització dels Oscars que esperem que succeeixi aquesta nit. Si bé Conan O'Brien, ja hi ha hagut moments ja d'una certa ironia que es pot interpretar potser més o menys forçadament, però aquell moment en què ell, doncs, fa veure que guanya un premi i li posen la capa i la corona de rei, jo aquí he vist una ironia claríssima pensant en Donald Trump.
No? Sí, sí, finet, però l'ha fet. Doncs, Oriol, anem parlant, sobretot si tens possibilitat de parlar amb algun dels protagonistes, si passen per aquesta sala de premsa tan controlada, ens avises i tornem a connectar.
Evidentment. Fins
Fantàstic.
Ara.
Fins ara.
Ves preparant un cafè per seguir la gala dels Oscars amb Toni de la Torre i l'equip de la Finestra Indiscreta a Catalunya Ràdio.
Perquè estem a punt de conèixer, està a punt d'entregar-se el guardó a la millor pel·lícula d'animació, que és el següent guardó de la nit. La favorita és Les Guerreres K-pop, però també tenim Elio, Arco, La Petita Amélie i Zootropolis 2. Aneu tots, entenc que heu tots marcat aquí Les Guerreres K-pop. Alguns amb més d'alegria que d'altres.
No, anava a dir, és que hi ha una mica de falsedat en totes aquestes votacions que s'han fet per Les Guerreres K-pop, perquè fora de micros s'ha comentat que no us agradava aquesta pel·lícula i sóc l'única que no L'ha votat convençuda de que guanyaria.
Ha guanyat, acaba de guanyar. Guanyant. Acaba de guanyar,
doncs acaba de guanyar Les Guerreres K-pop.
I jo estic amb tu, eh?
Aquesta sí que era realment fàcil de pronosticar. Eh?
I molt merescuda, dir, molt merescuda.
Aviam, Marta, falsedat. Aviam, un aquí ha de marcar el que creu que...
No, però és que com que li heu faltat el respecte, volia que els oients de Catalunya Ràdio sabessin...
Fora d'antena, ha fet un sopar previ dels Oscars...
A la guanyadora de l'Òscar
millor pel·lícula
d'animació.
De... Sí que hi ha hagut una mica de guerra.
No, jo no tinc cap problema amb Les Guerreres K-pop. L'únic problema que tinc és que l'he vist no, potser ja 20 vegades.
Soc
pare d'una nena de 12 anys.
Les Guerreres K-pop.
Sí, sí. Tinc sobredosi d'aquest absolut fenomen mundial que és... Jo imagino que guanyarà un altre Òscar al llarg de la nit.
T'anava a dir, espera't, perquè estem escoltant Golden de fons i d'aquí una estona tornarem a escoltar Golden una altra vegada. Vull dir que...
S'ha de dir que són les més divertides també que han vingut vestides. Quan tothom ha vingut de blanc o molt seriós, tot l'equip de K-pop són les que més han arriscat en quant a vestuari i més s'han atrevit, i això a vegades també dona alegria en aquestes gales tan insulses a nivell estètic.
Vida en dona segur.
Massa, eh?
També he de dir que tampoc la competició, aviam, no és ara per desmereixer la resta de nominades, eh? Però clar, teníem, a mi la que més m'agrada personalment és Arco, però era sí Molt difícil que una pel·lícula de les dimensions d'Arco guanyés un Òscar.
Però sí que tant precisament Arco, que per mi també era la que més m'agrada de totes, però i Les Guerreres de K-pop, i de fet moltes premiades i nominades d'anys anteriors de la pel·lícula d'animació, jo crec que traspuen aquesta influència creixent de tot el que és el cinema d'animació i diguéssim, il·lustrat d'Àsia, no? La influència asiàtica, perquè Arco és una producció francesa, però precisament es nota moltíssim la influència de Studio Ghibli, Miyazaki i companyia.
Tota aquesta qüestió artesanal, no? Mm.
Per una banda, artesanal, però també inclús temàtica, crec que... I bueno, i en aquest cas, doncs, també... la música coreana, encara que sigui música en anglès i una producció estatunidenca, però crec que es nota molt la influència asiàtica els últims anys en el cinema d'animació.
Tot aquest univers. Recordem que l'any passat venim de Flow.
Clar, aquesta és la qüestió. Jo encara pensava que Arco podia tenir alguna petita oportunitat.
Perquè si pot, la gràcia de Flow és que si va poder guanyar Flow,
tot és possible.
Pot guanyar qualsevol cosa. Que és que el fenomen popular de les guerres que pop és difícil de combatre. No sé, Joan, Enric, tu també l'has patit o l'has gaudit?
Jo l'he gaudit i l'he patit a parts iguals. I ara, escoltant el discurs que feien d'agraïment, estaven profundament emocionats els que han recollit el premi. I han dit coses molt maques. Han dit que era una pel·lícula pels coreans, d'arreu del món, per voler una mica englobar, suposo, també les dues Corees, de dir com unificant-ho, i dient que la música, la cultura, el que fa és esborrar fronteres, i ha fet una crida als nous cineastes, dient-los, expliqueu la vostra història perquè el món us està esperant, i just quan ha dit això, que sembla com un colofó perfecte, han pujat la música i diu thank you to Netflix. Perquè, ha dit, merda, si no dic Netflix malament.
No em faran la segona pel·lícula.
I llavors han baixat la música perquè poguessin dir Netflix i llavors han tornat a pujar.
Per tant, sisplau, que si no això em sortirà, ho pagaré car, no?
Em sortirà a tornar.
Però és una bona, és un molt bon apunt aquest que han fet per nosaltres, perquè és veritat que és la primera victòria de Netflix de la nit.
Ja tenim el millor curt d'animació que ha guanyat The Girl Who Cried Pearls, que no era de les més previsibles perquè semblava que havia de guanyar Butterfly o The Three Sisters, i aquí crec que s'ha destarotat una miqueta les possibles porres.
És veritat, però és un curt molt interessant, és un curt fet amb stop motion, que funciona com una espècie de faula, amb una dimensió sinistra, amb una nena que plora aquestes perles, no? És el títol de la pel·lícula, i hi ha un nen que l'acompanya, i tot es converteix en una reflexió sobre la pobresa i l'avarícia. Com tota faula, té el seu punt d'innocència, el seu punt de crueltat, i sobretot aquesta qüestió artesanal que estàvem comentant abans, no? Una clara aposta. A més, aquest curtmetratge té una estètica una mica sinistra que fa pensar en el cinema de dimensió dels germans Quai, no? Que tenen aquest imaginari sinistre, però molt, molt fascinant. Bueno, em sembla una aposta curiosa, molt com d'apostar per l'autoria en comptes de per alguna cosa més potencialment popular.
És la gràcia, potser, d'aquestes categories, que al final no es guien tant els acadèmics que voten aquestes categories per una qüestió, diguéssim, de com de com ha sonat o del potencial econòmic que tenien els curtmetratges, sinó una cosa que es guia una mica més per honestament què et sembla més notable, interessant, estimulant, etc.
La majoria d'aquests curts, encara que no ho sembli, es poden veure, la majoria estan a la plataforma Movistar. A vegades ens oblidem dels curts, i és on estan les autèntiques petites meravelles i bones idees i originals, i gairebé tots es poden trobar.
Tens tota la raó, Andrea, i a més és un dia el talent del futur, moltes vegades.
Sí, n'hi havia de molt bons.
Comença sovint pel curtmetratge. En tot cas, ja tenim les dues categories d'animació fetes, no? En un moment, pim i pam, i la següent ha de ser millor maquillatge.
Segueixo amb la part...
No, vestuari, no?
Vestuari primer. Vestuari, millor vestuari primer.
Sí, vestuari. Tenim una primera actuació musical ara de la nit amb els pecadors.
Ah, bé, és que els pecadors serà protagonista de la nit, això és molt evident.
És curiós el que passa amb les actuacions musicals, perquè hem passat de fer-les totes, de totes les cançons nominades, a no fer-ne cap, i ara a fer-ne una l'any de Barbie, si recordeu aquella actuació mítica i de les millors que s'han fet mai a la història dels Oscars, si m'ho permeteu, de Ryan Gosling. I ara, aquest any, en fem només dues, fem la de Sinners i fem la de K-pop Demon Hunters, que vindrà més endavant, i que, bé, no entenc, no acabo d'entendre del tot aquesta falta de respecte, realment, a les altres cançons nominades.
Ja, sí. Va més enllà, també, d'una actuació musical, perquè ho estem veient, és gairebé com una espècie d'escenografia de traslladar la pròpia pel·lícula a l'escenari, no? Com gairebé un musical. Entenc que potser a nivell tècnic, no? Per la pròpia gala, deu ser complicat haver de muntar i desmuntar això moltes vegades.
I al final no oblidem que és tele, i els números musicals, la tele en els últims...
És el moment d'anar al lavabo, diries?
No per gust personal, però la tele és bastant al·lèrgica als espectacles amb música en general.
Endavant, Joan Enric, per
al·lusions.
No, i depèn però... com ho venguis, també. Bueno, aquesta casa d'Eufòria, no? I és bé que la gent ho mira i té èxit de... d'audiència. Sí? Depèn de com la presentis.
Dins d'un reality show, però clar...
Exacte, sí.
Allò de dir, i ara parem i farem aquest petit espectacle número una cançó...
En tot cas...
Hi ha unes reticències, que no dic que siguin correctes, però hi ha unes reticències per part dels senyors que diuen quin ritme ha de tenir això.
Exacte.
I és que segurament són els que han dit, mira, comptes de 5, 2 i ja està, aquesta i aquesta.
En tot cas, estaràs d'acord amb mi que aquesta seqüència dels pecadors on conflueixen totes les músiques negres de la història en un mateix local...
Preciós,
local, aquesta seqüència delirant mereixia un espai...
Totalment.
Preciós.
Bé, és el que deies també de l'execució, eh? És clar, això és espectacular.
Que quanta gent hi ha damunt de l'escenari ara mateix, i amb 70, no sé quantes persones.
Sí, 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 m'agradaria ser jo, a més.
Sí, exacte.
M'encantaria estar ballant aquí ara mateix.
Hi ha un punt de Babylon també aquí, no? Aquesta cosa com de... Estan passant moltes coses i has de mirar moltes escenografies,
i es barregen diferents temps.
Èpoques,
hi ha com una qüestió d'anacrònica molt, molt fascinant, però tot una reflexió sobre com el passat influencia el present, tota la qüestió de l'herència cultural... Interessantíssim.
Sí, jo crec que aquesta escena, tant aquí com a la pròpia pel·lícula, realment és el statement polític més potent, perquè al final no només són les músiques negres, sinó totes les músiques que conformen el que és al final la cultura dels Estats Units.
Exacte.
Ben entesa, trobo jo, no? Al final és aquesta espècie de mixtura gegant que dona coses com aquesta meravella de tantes textures, músiques, melodies i de tot, no?
Doncs Els Pecadors, que segur que seran una de les protagonistes de la nit i, de fet, podria guanyar el seu primer Òscar d'aquí uns moments, perquè s'entrarà l'Òscar, com dèiem, el millor vestuari. I Els Pecadors és una de les candidates. També hi ha Frankenstein.
Aquesta és la meva.
I ha... També és la meva.
També és la meva. Home, sí. Però... Jo també.
Sí.
I algú que no hagi marcat... Acabarem abans. Oh, no. Algú no ha marcat Frankenstein?
Crec que no.
No?
Oh. És que els vestits... I sobretot com Del Toro utilitza el color dels vestits d'una manera molt simbòlica. És interessantíssim.
Igualment, a mi és una d'aquestes que bueno, he apuntat Frankenstein perquè m'imagino que és la que guanyarà, però prefereixo precisament, no sé, Els Pecadors, per exemple, o altres, perquè em sembla que és la fàcil, Frankenstein.
Sí,
és la més vistosa. Sí. És la típica,
però això sempre passa amb els acadèmics, de nou, són mandrosos. Sí, sempre que hi ha una opció de fantasia, sempre que hi ha una opció d'època, com que és el vestuari més evident, és el tiren per aquest.
Jo he posat la bata de DiCaprio. Ho he posat que guanyaria la bata. Que jo no he
fet
la
pel·lícula. Aquella bata.
No sé, aquella bata...
La té DiCaprio a casa?
Suposo que sí.
Jo la tindria a casa.
Penjada al costat de la Gran Lebowski.
T'imagines millor vestuari, la bata de DiCaprio?
I que surti amb la bata posada. Sí, bé, està, recordem els nominats, perquè hem dit Frankenstein, Els Pecadors, Hamnet, Marty Supreme i Avatar. Aquests són les pel·lícules nominades a millor vestuari. D'entrada, és veritat que Frankenstein sembla que parteix tant a la categoria de millor vestuari com diria la categoria de millor maquillatge. Parteix com a
però és el que deia la Marta. Millor vestuari sempre són o pel·lícules fantàstiques o pel·lícules històriques, no? No hi ha gairebé res que se surti d'aquí. I és una llàstima, però...
És que també et dic que si li han de donar un Òscar a la samarreta aquesta blanca de panadero del Timothy Chalamet a Marty Supreme, no sé.
Doncs si guanya Frankenstein seria Netflix 2, no?
Sí,
amb les guerreres.
Quants recomptes hem de fer?
Hollywood, jo això no ho estic comptant, eh?
Bé, tenim un par... Sí, a l'IDIM, diguéssim, la categoria d'animació, tenim l'Oscar per Weapons, i tenim... No, clar, que no podem anir a animació. Darreres que pop i Weapons, i després hi ha el curt, no?
Sobre la qüestió, tornant al vestuari, breument, sempre he trobat a faltar, i em semblaria perfecte que estigués nominada alguna pel·lícula d'animació. No, pel disseny dels vestuaris
de l'animació. Ha passat una mica amb Avatar, no? Que és...
Avatar és
això,
no?
De fet, sí, té alguna cosa d'aquesta.
Segur que hi ha algun oient que deu pensar Avatar, vestuari...
És que són tot taparrabos, Avatar.
Però són uns taparrabos molt ben fets.
Però on poses la barrera, no? Perquè el vestuari en animació també és la pell dels personatges, no? Al final, sí.
Bueno, són els vestits. Jo, per exemple, l'any de Inside Out, m'hagués encantat els vestuaris d'Inside Out nominats. Alguna cosa així.
Però, per exemple, sí que passa passa amb, no amb els premis de la, dels Oscars, però sí d'alguns de gremis, diguéssim, per exemple, els dissenyadors de producció o directors d'art, que divideixen els premis entre produccions històriques, produccions fantàstiques, perquè al final, evidentment, si no, acabes premiant sempre els que porten més feina i són més vistosos. En canvi, si subdivideixes, però clar, si subdividíssim els Oscars ja duraria 10 hores i mitja la gala i potser no compensaria.
Us va agradar Frankenstein?
No.
No.
Jo la vaig veure com molt ja quan tothom havia dit no, horrible, terrible, i aleshores quan ja la veus amb tan baixa expectativa després vaig pensar, home, doncs no està tan malament. Entenc la sorpresa inicial de tothom de dir que estem veient, però té bastants problemes la pel·lícula.
Jo encara la defenso, vull dir, sobretot en termes autorals, em sembla superlògica amb l'univers de Guillermo del Toro. És veritat que a vegades hi ha com un excés com d'innocència o d'humanisme o darrere fons cristià en el seu univers, però em va semblar molt coherent amb el seu món.
A mi també, perquè igual que The Shape of Water, no? el monstre sempre és la víctima de la societat, allà on viu, és l'ésser no estimat i tot, però és com una pel·li que havia de fer aquest senyor abans de morir-se, l'havia de fer perquè la seva filmografia va d'això, dels monstres que senten que no són estimats.
Clar. No? Llàstima que la novel·la original sigui més complexa que això, no? Bueno, és una mica la qüestió per mi.
Sí, sobretot jo crec que el gran problema de Frankenstein és, bueno, molts excessos, però sobretot hi ha un excés de sucre. És a dir, a mi em sembla que realment és molt Walt Disney d'abans, d'aquestes que és molt tràgic, però alhora és molt cursi. És una pel·lícula molt cursi. I 2 hores i mitja d'empatitzar amb un monstre, que sí, pobre monstre i tot això, però amb aquesta manera tan... És que tu ho has dit, Manu, és catòlic, és una pel·lícula, no sé, a mi em va sobrecarregar molt.
Per mi encara el referent és més De Niro i Kenneth Branagh amb la versió anterior, que aquesta sí que em va agafar de jove i diguéssim, m'ha impactat moltíssim.
Bastant passada de voltes, però molt fascinant.
A mi em va agradar moltíssim, sí, aquesta. Sí. I encara si les comparo, em quedo amb aquesta antiga, crec jo.
Perdoneu que jo segueixo amb lo de l'escenografia de la gala, perquè crec que després el que veiem aquí us replicarem a tots els concerts, espectacles i gales que veiem. No sé si us heu fixat que la manera de presentar les fotografies dels nominats és completament vertical fins al sostre,
sí,
una mica com el nostre TN, que ara és tot vertical, i això s'ha de dir que tot ve de Can Rosalía, Va ser la primera en els seus concerts en presentar aquests vídeos verticals, que ara els hem vist aquí, que segueixen fins al sostre.
I anava a dir, no creus que és perquè després quan facin el clip entri dintre del mòbil.
Quan facis el reel...
És que això passa molt ara, amb molts trailers i moltes pel·lícules...
Estan jugant moltíssim amb les pantalles.
Sí, que posen el personatge al centre de la imatge perquè després sigui més fàcil de retallar pel mòbil. Una cosa molt trista, també la que estem dient.
Trista, però pràctica i real. Que hem de veure... Han enfocat un moment a Timothée Chalamet i fa cara de que creu que guanyarà.
Jo vull que es posi les ulleres de sol.
Que creu que guanyarà.
En qualsevol moment de la seva vida.
Clar, sí, però aquí jo he notat una mica més del que és habitual.
Però t'he de dir que fa un moment han enfocat Michael B. Jordan i també feia cara de que es pensa que guanyarà.
I anava més...
Però és que Michael B. Jordan té raó. Aquesta és la diferència.
Ja veurem.
I anava més ben pentinat que Chalamet. Chalamet anava molt mal pentinat. Ho veus o no? Era com una mena de closca d'ou.
Una mica
és un mitel malentès.
No, per primera vegada han anat conjuntats amb la seva parella, amb la Kylie. No sé què ha passat aquesta vegada. No s'han trucat. Va de vermell, de lluentons, i ell va de blanc. No acaba d'encaixar com a...
Porta el pentinat del Jacob Elordi, de fet. Una mica més curt.
Ja li agradaria.
Vaja. Jacob Elordi no l'hem vist, no? De moment.
Sí, l'he fet d'Ethan Hawke assegut en una filera molt maca, la veritat.
Quina conversa deuen tenir... Us imagineu? Jacob Elordi i Ethan Hawke. Deuen parlar de música tota l'estona. Ethan Hawke és un gran malhomen.
M'encanta escoltar-lo. Fa una pinta que et fot unes xapes.
Sí, monumentals, però tu l'escoltes parlant de música molt... Et quedes? M'interessa més quan parla de música o quan parla de cinema. mira què et dic. Parlant dels Beatles, és un malalt dels Beatles.
Estan fent el gag ara mateix, de fer les coses en vertical pel mòbil.
Sí, estan fent un gag que apunta a la idea de que les noves restauracions cinematogràfiques simplement serà això, retallar-les. L'antic concepte del pan and scan, que les pel·lícules amb cinemascope panoràmiques les partien, les feien quadrades per poder emetre a les televisions d'abans. Ara serà una qüestió purament vertical. Òbviament, és pura comèdia, de
és
moment.
Que, de moment, no. Però no. Els Hollywood, no, no. Hollywood estan mirant cap aquí i al final tenim un consum audiovisual molt gran en uns aparells que estem acostumats a mirar de forma vertical i al final pensar històries que funcionin en el mòbil amb aquest enquadrament i amb aquest frame doncs és una cosa...
Oh,
wow. Una qüestió de futur.
Tenim ara aquí una espècie de guinyo al Diablo Viste de Prada, la pel·lícula, amb en Hathaway absolutament espectacular i amb la directora real de Vogue.
Quin tàndem, les dues. Clar,
recordem que a la pel·lícula,
ella, el personatge, treballava per aquesta directora, que era
Meryl Streep, sí, absolutament meravellosa. També l'hem vist entrar al públic vestida de vermell. I ara ha sortit amb aquesta... Per primera vegada sense ulleres de sol, perquè ella sempre va amb ulleres de sol.
Però el meu comentari de qualitat és que fa 50 anys que porta el mateix pentinat.
Un molt bon bob.
Que és el pentinat. Jo crec que no porto ulleres de sol perquè s'assemblaria molt al personatge d'Amy Madigan a Weapons.
Exacte.
He de dir, molt ben vist, Tarik, perquè estan, no sé, a dues passes de ser la mateixa persona.
Ai. Ara les ulleres de sol.
Ja, alguna cosa fallava i ara que estan posades espero que anunciïn algun guardó perquè
sí, ara,
la nit va avançant, estem pràcticament a punt de fer la primera hora de la gala.
Ja ha passat una hora, ja? En sèrio?
Sí, pràcticament, ja sé que és molt entretingut això.
Molt entretingut.
Però també he de dir que els premis de moment entregats són poquets, no? Hem entregat res, 4 premis justos. Ara és el moment d'entregar
el
guardó millor vestuari que estàvem comentant. La favorita és Frankenstein, altres opcions són Els Pecadors, Hamlet, Marty Supreme i Avatar, Foc i Cendra. Estem veient el clàssic vídeo de recull, que de moment no és un vídeo en vertical, sinó que és un vídeo horitzontal. I la guanyadora és... Frankenstein!
Per la Kate Foley.
Jo us preguntava això, de si us agradava Frankenstein, justament per això, perquè pot ser que a través d'aquestes categories una pel·lícula que en general penso que no ha convençut, com a mínim a la crítica, crec que entre el públic és diferent i hi ha més veus a favor de la pel·lícula. Al final pot ser que s'emporti més guardons que altres pel·lícules que tenim el consens que són més interessants o de més qualitat.
Això sempre passa, no? Que aquestes malnombrades, a vegades, categories tècniques, que en podríem dir artístiques, no? Potser millor, clar, acaben fent que les pel·lícules estiguin guardonades quan això que dius no necessàriament... És que anava a dir, no és que no s'ho mereixin, perquè evidentment s'ho mereixen, no? Però que no són els Oscars quan la gent pensa, guanyadora de l'Oscar, no penses, no, és que va guanyar millor vestuari, no? Quan dius premiada amb l'Oscar, guanyadora de l'Oscar, penses que és a millor pel·lícula, a millor pel·lícula, és que ningú pensa ni tan sols en el guió, ni en la direcció, ni en la producció, pensa sempre en millor pel·lícula. Llavors, clar, guanyadora de 3 Oscars, sí, però eren maquillatge, vestuari i disseny de producció.
Aquí jo crec que entra en joc un factor de gènere cinematogràfic, no? Perquè normalment les principals categories, pel·lícula, director, intèrprets, acostumen a ser per drames, no? I normalment en aquestes categories mal anomenades tècniques acostumem a trobar pel·lícules de ciència-ficció, més pel·lícules històriques, fantàstiques, i és l'espai que acaben ocupant aquestes pel·lícules que moltes vegades també són les més populars.
Sí, 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 totalment. Quants guardons deu tenir Guillermo del Toro? Sí. És a dir, quants guardons guanyats les seves pel·lícules hagin acumulat?
Doncs,
perquè, clar, ell acostuma a fer moltes pel·lícules que justament guanyen molts premis tècnics.
Sí,
no?
Sobretot la forma de l'aigua va guanyar uns quants, no sé si 5, 6 o 7. Després, la pel·lícula que va fer d'animació, Pinotxo, jo diria que també va guanyar premis.
El laberint del fauno, uns quants.
Tècnics.
Sí, va guanyar efectes visuals, de fet, amb la Montse Ribé i... Bueno, que va ser un premi Òscar català.
Clar, clar. Sobre això... de l'aigua, millor pel·lícula, millor director, el 2018.
Sí, sí.
Per cert, hem vist un altre cop a Ethan Hawke i Jacob Elordi.
I estava fent una tanda de
xerrapleta.
L'Andrea i jo ens hem mirat perquè li estava menjant l'orella i Ethan Hawke a Jacob Elordi.
Jacob Elordi sortirà d'aquests Oscars havent après moltes coses.
Sí, exacte. Molta història al cinema.
També.
I esgotat de tot el creixement humà que haurà fet. Doncs ja saltem directament ara als Oscars. Estan agafant ritme i passem a la categoria de millor maquillatge, tot i apunta...
Perruqueria.
Que, i perruqueria. Gràcies, Manu. Tot apunta que tornarà a ser Frankenstein, però també hi ha nominada dels pecadors, Cocujo, La germanastra lletja, gran pel·lícula, gran pel·lícula.
M'encanta que s'hagi colat aquí.
I The Smashing Machine. M'encantaria que ara mateix guanyés La germanastra lletja.
Sí.
Però em temo que serà Frankenstein. Aviam. Frankenstein.
Doncs mira, sumant aquests dos, les pel·lícules de Guillermo del Toro han rebut 10 Oscars.
Doncs, déu-n'hi-do. I ara mateix, Frankenstein és la pel·lícula amb... No, no, això és així.
Sí, sí, és
la pel·lícula amb més Oscars de la nit. Però i afegiré, Netflix està guanyant.
Exactament.
També.
Exacte. Sobre això del món ens mira, s'ha de dir que hi ha una petita sorpresa també dins la gala, que sota del seient hi ha braçalets tipus concert de Coldplay, que és una mica el que va passar aquí als Premis Gaudí. Vull dir, no? Hi ha hagut certa
no va anar gaire bé, allò,
no,
dels Premis Gaudí.
No va funcionar,
Gaudí.
Però bueno, veurem aquí, perquè sembla que si està sota els... Els seients, en algun moment veurem braçalets amb llum, en algun moment de la gala.
Van mirar els Gaudí i ho han copiat.
Sí, exacte.
Van veure, diu,
exacte, van dir, aquesta llum
la portem. Per què traieu que els Gaudí van abans que els Oscars? Per ajudar-los a tenir idees, a posar una mica de creativitat. Veurem què passa la resta de la nit. Ara ens aproparem a una categoria que és molt interessant perquè és millor càsting. I és una categoria molt interessant perquè és una categoria nova. I perquè, a més, hem començat aquesta retransmissió dient que la cosa estava entre Els pecadors i One Battle After Another, i, de moment, ni l'una ni l'altra.
Toni, com expliquem què és aquesta... Jo no, a mi no m'acaba de quedar clar, perquè és com bon repartiment, bona selecció d'actors, bon encaix...
Jo ho entenc com a... Sí, com a sí,
bona selecció,
com a selecció.
Sí, ho entenc.
Sí, i per això penso que... La favorita aquí és Els pecadors.
Sí. També no la si més coral de totes les que estan nominades.
Clar, és que
no?
Justament, realment... com més coral, més fàcil és apreciar la cura a l'hora de triar els intèrprets.
És que jo... No, perdona, Manu, digues. Sí,
no, però també se n'ha estalviat certa feina, no? Perquè amb el Michael B. Jordan ja tenien dos personatges, no? No sé.
Home, això és una gran decisió de càsting.
És veritat.
Per tant, mereix un premi a millor direcció de càsting.
Jo el que anava a dir és que crec que... No vull posar-me aquí a criticar l'Acadèmia de Cinema Nord-Americana, però ja que no ens senten, perquè dubto que ens estiguin sentint, francament, i tampoc ens entendrien, crec que hi haurà una confusió en aquesta categoria precisament perquè no està clara. I crec que molta gent haurà votat Els pecadors pensant-se que és el millor repartiment. És a dir, els millors...
El conjunt de...
El millor conjunt de tot, com sí que passa en els premis del Sindicat d'Actors, no? Que hi ha un premi que és el millor repartiment, però aquí és un premi a la millor direcció de càsting. És a dir, guanya una persona que és qui ha dirigit el càsting d'aquesta pel·lícula. Però crec que, entre que és una categoria nova, perquè és la primera vegada que es fa, que guanyarà una pel·lícula que justament té un repartiment molt coral i que els acadèmics, de nou, són mandrosos, m'agradarà veure quin futur li augura aquesta categoria, perquè com no hi hagin pel·lícules corals el que ve dels anys que venen, no sé jo com s'acabarà donant aquest premi.
Jo he votat Martí Suprem, no em pregunteu per què.
M'he arriscat, m'he tirat a la piscina.
Pel fet que alguns dels actors són no professionals.
Sí.
Per exemple, el que fa de magnat no és un actor, és un autèntic un magnat.
El Florentino Pérez, no?
Florentino. Però sí, seria molt interessant el premi per Martí Suprem.
Jo te la compraria, per Martí Suprem, malgrat el Timothy.
Malgrat que hi hagi un error de càsting.
Malgrat el Timothy?
No.
I l'Odessa també.
Fem amb el Timothy.
Fa un gran saber.
No és ni la una de la matina.
Però l'any passat ja vam tenir...
Són ganes de provocar la Marta.
Clar, no m'ha explicat la provocació, que és la Marta va a favor de Timothy Chalamet, i la resta de la taula anem una miqueta remant.
És veritat. Però jo, qualsevol altre any, també estaria amb la taula. O sigui, jo sempre he estat una hater de Timothy Chalamet. És que no me n'he amagat mai. Però aquest any m'ha guanyat... Doncs que ha fet una gran interpretació. És que jo no sé com no esteu en el meu barco.
No, jo estic
al
teu barco.
Ara tothom estava al barco d'altres.
No feu allò d'estar al mig, Allò està al mig no els agrada.
No. Però clarament és... Clar, aquesta, efectivament, és com... Bueno, costa de determinar si millor direcció de càsting podria ser una pel·lícula com Martí Suprem aquí, o no sé. Perquè, a més, em passa una mica com amb el Timothée Chalamet, sí que el compro molt, però, en canvi, per exemple, el personatge de l'Odessa em costa molt.
Com parlat abans.
Sí, és una actriu que és molt potent i fa un personatge que queda una mica com eclipsat per un personatge que és el Timothée, que... No sé, no
perquè
sé
no està a l'alçada, el Timothy de l'Odessa.
Però aquí ho deixo. Però literalment no està a l'alçada.
Aquí jo crec que també valdria la pena considerar Hamnet, he de dir, eh?
Sí.
El càsting.
Home, clar, perquè primer...
El dels nens és fantàstic.
I els nens, l'encert de... Perquè donem per fet que guanya la Jessie Buckley, però algú ha de triar la Jessie Buckley.
Clar.
I després Paul Mescal, com a William
Shakespeare...
És fàcil de triar,
eh? Paul Mescal, sí, també dic.
Jo
és
no vaig tan fàcil de triar, eh?
Joshua Connor i Paul Mescal ara són les tries més fàcils de fer.
No ho sé. A mi m'agrada, i sobretot la feina triant els actors joves és molt interessant.
Mira, parlant de Paul Mescal, apareix damunt de l'escenari.
Ha aparegut.
Ah, sí.
Sí,
un grup d'actors...
Un grup de gent molt lletja.
De gent preciosa, anava a dir. No, uau.
Són Wagner,
mira,
Moura...
Mira, doncs estan a punt d'entregar el premi a millor càsting, a veure si tenim temps de saber...
Paul Mescal...
Quin és la pel·lícula que guanya abans de connectar amb l'antena de Catalunya Ràdio i 3Cat Info. Ara mateix estan fent...
Un homenatge als nominats.
Els directors, sí, de càsting.
No serà ràpid, això. A veure si aconseguim que ens encaixi. Si no, us ho explicarem una miqueta més tard, perquè haurem de donar la benvinguda a tots els oients que s'incorporin a l'antena de Catalunya Ràdio.